Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. Lloret de Mar ha iniciat el programa de dinamització de platges. Són activitats que s'ofereixen a les platges del centre i de Fanals que l'any passat van comptar amb prop de 15.000 usuaris. Les activitats inclouen el miniclub infantil amb tallers, jocs i activitats monitoritzades, així com una festa de l'escuma cada dimecres al centre i cada dilluns a Fanals. També s'ha muntat la biblioplatja amb diari, revista i premsa en diferents idiomes. La dinamització de platges també ofereix activitats esportives de més o menys intensitat. Als matins, les anomenades activitats dirigides a la Roca d'en Maig o al Parc de Salut de Fanals. I a les tardes, partits de vòlei i futbolei a la zona habilitada. Totes aquestes propostes s'han iniciat a la platja del centre des d'aquest cap de setmana i s'incorporen a la de Fanals a partir del proper cap de setmana, el primer del mes de juliol. El programa s'allarga tot l'estiu. D'aquí a uns minuts en parlarem amb Elisabet Keegan, que és la gerent de Lloret Turisme. Avui és dilluns 25 de juny, deixem enrere el cap de setmana de la Revetlla de Sant Joan i comencem l'última setmana d'aquest mes de juny i ho fem amb els temes que ens presenten. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. Lloret de Mar organitza per primera vegada una diada castellera amb algunes de les millors colles de Catalunya, entre elles els castellers de Vilafranca, amb el lloretenc Toni Bach al capdavant, qui va ser pregoner de Sant Romà el 2016. Serà el pròxim dissabte. En sabrem detalls parlant amb Albert Robert, regidor de Cultura. Parlarem de diversos temes esportius, per exemple, que ha començat la 25a edició de l'Eurobàsquet amb un centenar d'equips internacionals. El torneig es disputa al llarg de dues setmanes al Pavelló del Molí. Entrevistarem un dels organitzadors, Giuseppe Zucconi. També anunciarem que Alejo Luna, del club Judo Nova Unió, ha aconseguit la medalla de bronze en el torneig internacional 5 continents disputat a Toulouse. D'aquesta manera ha posat el punt i final a una temporada plena de bons resultats. Parlarem amb ell mateix. I també comentarem, explicarem i informarem que s'han obert les inscripcions per a la travessia de Lloret, que arriba enguany a la 33a edició. Se celebrarà el dia 8 de juliol i presenta diverses novetats. Ho explicarà la mateixa presidenta de l'entitat organitzadora, l'Olga Valls, del Club Natació Lloret.
I com sempre també us oferirem la informació del temps, que sembla que es presenta força tranquil aquests dies, i repassarem l'actualitat general. Tot plegat aquí al Bon Dia Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, un programa que ens han preparat un cop més Rosa Giral i Moisés García, i qui hi posa veu som Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Doncs us ho dèiem, en Miquel Bernis ens ofereix la informació del temps que sembla que es presenta tranquil. Veurem com evoluciona. Miquel, bon dia.
Bon dia. Comencem setmana amb un temps molt tranquil, amb predomini del sol, ben pocs núvols aquest dilluns i, de fet, aquest dimarts també el temps serà molt estable, però segurament cap al centre de la setmana tindrem una mica més de moviment. Dimecres i sobretot dijous seran dies de cel més canviant i probablement amb alguns ruixats sobtats, especialment de cara a dijous, al migdia i durant la tarda. En res fa pensar en grans pluges, però sí que el temps serà més variable i més insegur al centre de la setmana. Pel que fa a les temperatures, comencem la setmana amb una calor força controlada, podríem dir, temperatures de sensació que rondaran al voltant dels 30-31 graus al migdia, però compte perquè sembla que en el canvi de mes tindrem una altra invasió d'aire càlid que farà disparar els termòmetres i podem esperar, per tant, que a partir de dijous i de cara al canvi de mes i l'inici del mes de juliol, per tant, la segona part de la setmana, els termòmetres es disparin altre cop a l'alça, amb temperatures a prop dels 30 graus i valors de sensació que rondin al voltant dels 35. Per tant, sembla que la calor intensa marcarà aquest canvi de mes i els ruixats d'aquesta setmana que puguin aparèixer quedaran centrats bàsicament en dimecres o sobretot en dijous.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel, per tots aquests detalls. I fem un cop d'ull als termòmetres. Ara mateix ens despertem al barri del Rieral amb temperatura de 22 graus i la humitat molt baixa, ja comença a baixar aquests dies, 55%. Ara al carrer Sant Pere hi tenim 23 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Avui, el Diari de Girona, en aquest dilluns 25 de juny, obre dient que les pensions estan per sota dels 965 euros en el 80% dels municipis gironins. Només a 45 de les 221 poblacions de la província, incloses la majoria de l'àrea urbana de Girona, es paga per sobre de la mitjana espanyola. És el titular més destacat d'una portada que també explica que una menor denuncia una agressió sexual a la platja de Palamós. Augmenten un 56% les lesions provocades pel foc a nens menors d'11 anys amb prop de 100 ferits a tot Catalunya. També el Punt es fa ressò de la denúncia d'aquesta menor per agressió sexual i diu que els fets van tenir lloc durant la nit de Sant Joan a la platja de Palamós. Més titulars relacionats amb Sant Joan. Un petard entra en un pis de Blanes i es desallotja l'edifici. Una de les incidències més destacades de la Revetlla va ser l'incendi que va provocar aquest artefacte pirotècnic. Se'n fan ressò també tots dos rotatius. Més notícies que veiem en aquests dos diaris de proximitat. En el cas del Punt, m'entrevisten avui a Josep González, que és president de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa, i en destaca les declaracions següents. Cal derogar el decret de la fuga d'empreses. Un govern espanyol intel·ligent hauria de posar Catalunya en el lloc que li correspon com a motor econòmic. Si Espanya vol enamorar Catalunya, ha de fer passos i tenir en compte les nostres reivindicacions, diu Josep González, a qui entrevista al Punt Avui. Valls viu la diada més reivindicativa. La Vella va sorprendre amb uns inèdits de 3 de 9 amb folre i 4 de 9 amb folre simultanis. I va haver-hi molt de públic reivindicatiu amb molts de cartells diversos que diuen votem amb vosaltres, estem amb vosaltres, volem dir. Més titulars, Sandro està bé, és fort, diu la família de Sandro Rossell després d'un any i mig de presó. També se'n fa ressò al Punt, amb una imatge en portada on s'hi veu a Xevi Xirgo entre els pares i l'esposa, un dels advocats i el germà de Sandro Rossell. Xevi Xirgo és el director del Punt Avui. I si ens fixem altre cop en el Diari de Girona i llegim que en 5 anys es jubilaran 400 metges a la província, quan ja hi ha dèficit. A la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya en falten i el col·legi aposta per formar més residents i endarrerir la jubilació. El nou centre de menors de Girona acull el doble de joves que quan va obrir. Se'n fa ressò al Diari de Girona, que també explica que la Hisenda Catalana admet que no està preparada per recaptar impostos estatals. I també llegim a la portada del Diari de Girona que hi ha més de 8.000 persones que passen pel Festival Ítaca a l'Estartit.
Més titulars de la jornada són els següents. A El Periódico llegim en primera plana que Europa avança cap al blindatge de fronteres. El diari Ara diu que la Unió Europea blindarà la frontera contra la immigració i l'ABC afirma que la resposta a la crisi migratòria fractura Europa. El diari El País entrevista a José Ricardo de Prada i posa en primer pla aquestes declaracions. Mentre jutjava Gürtel, vaig patir més atacs que en tota la meva carrera. També a La Vanguardia llegim que el finançament és la prioritat per a un pacte sobre Catalunya. I a La Razón llegim en primera plana, en portada, tensió en el Partit Popular per si hi ha una segona volta fratricida.
Doncs veiem diversos titulars avui i en plana internacional ens fem ressò que Erdogan guanya per més del 50% dels vots a Turquia i no hi haurà una segona volta.
Per tant, l'actual president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tornarà a ser-ho president 5 anys més.
Les dones saudites es posen al volant. Acaba així una prohibició de dècades.
L'Aràbia Saudita era l'únic país que quedava al món on les dones no podien conduir.
I repassem ara titulars esportius. Comencem amb l'or de Mireia Belmonte en els 200 estils dels Jocs Mediterranis.
Aquesta és la segona medalla de la badalonina després de la plata aconseguida en els 800 lliures En els 100 metres braça, Jessica Vall s'ha emportat l'or i Marina García la plata.
També en els Jocs Mediterranis, 4 ors per la delegació espanyola de piragüisme.
L'han obtingut Roy Rodríguez, Teresa Portela, la parella Cooper i Germade i Carlos Garrote, cadascuna en la seva respectiva categoria.
I al Mundial de Futbol, mentre que Espanya juga avui al pas a vuitens contra el Marroc, hem de destacar que Colòmbia reivindica amb una victòria convincent davant de Polònia per 0-3.
Per la seva banda, Anglaterra s'ha classificat per als vuitens de final amb un festival de gols contra Panamà, 6-1.
I aquest cap de setmana hi ha hagut també Fórmula 1 a França. Ha guanyat Lewis Hamilton.
I amb aquesta victòria, el pilot anglès treu 14 punts a Sebastian Vettel, que només ha pogut quedar 5è.
I també recupera així el liderat del Mundial. Ara mateix, les 8:11.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
Propera parada, l'Havana. L'agència de viatges d'Esteig de Món et porta a Cuba el gener del 2019. Afanya't i assegura la teva plaça per gaudir d'una experiència inoblidable. Visitarem la Cuba dels Indianos i del lloretenc Constantí Ribalaigua, pare del Daiquiri i de l'històric Floridita. Viatge a Cuba i l'Havana amb Esteig de Món per a un grupet reduït de persones amb sortida des de Lloret i voltants. Som al carrer Sant Albert 12 de Lloret. Reserva la teva plaça al 972 90 63 33 o a info@testetsdemont.cat. Les inscripcions ja estan obertes i es tancaran l'1 de setembre.
Ups, he tingut un accident i el cotxe ha quedat inservible.
Ups, el RAC te'n paga un altre igual? Perquè l'assegurança de cotxe del RAC té la millor indemnització. A més, t'ofereix l'assistència més completa. I tot al millor preu. Ups, la teva assegurança dona tot això?
Informa't a l'oficina RAC de Lloret. 25 anys al teu servei. Ens trobaràs al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes o al telèfon 972 36 37 63. I si la contractes ara, et regalem 50 euros en benzina. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals, 15 años.
Clínica Fanals celebra su 15 aniversario con la ampliación de sus instalaciones, con más superficie y nuevos tratamientos para acercarte la medicina estética y regenerativa. Más que nunca, trasplante capilar con la técnica FUE, pelo a pelo, remodelación corporal con láser lipólisis y tratamiento ginecológico y de la incontinencia urinaria con láser. Estos son algunos de los tratamientos que puedes disfrutar en Clínica Fanals y sin salir de Lloret de Mar. Solicita una visita informativa gratuita al 972-36-43-28. Financiamos tus tratamientos de estética. Más información en www.clinicafanals.com. Estamos en la avenida Vila de Blanes, 162 Bajos, de Lloret. Clínica Fanals, 15 años contigo.
Una pizza, un plato de pasta y un postre artesanos pueden ser buenos o buenísimos. Esta es la diferencia del restaurante Il Brigantino. Claudio Checón, nuestro nuevo cocinero, se encarga que vengas y repitas. Además de la cocina italiana, podrás degustar pescados frescos y, como gran novedad, el Art Tomahawk. Un menú delicioso con una extensa carta de vinos. Cada dos viernes a las 9 de la noche, cata maridaje en nuestra bodega. Restaurante Il Brigantino. Estamos en el Passeig Marítim número 21 de Lloret. Teléfono 972 37 12 28.
La Residència Continental us ofereix les seves noves instal·lacions i la inauguració d'un nou servei com a centre de dia. A més, tindreu la possibilitat de gaudir de tot tipus de serveis personalitzats, fisioteràpia, psicologia, medicina i una cuina de mercat totalment casolana. Tot pel benestar dels nostres avis. Per a més informació, visiteu el web o Facebook de Residència Continental Lloret de Mar o contacteu als telèfons 617 27 66 02 o 972 37 19 28. Residència Continental. Millorem pel nostre poble.
El restaurant Papalús us convida a gaudir de la millor cuina mediterrània, amb amanides, embotits, carns a la brasa, paelles i pizzas artesanes. Recorda que també tenim menú diari de cap de setmana i uns fantàstics espais per les vostres celebracions, comiats, batejos, comunions, sopars d'empresa, aniversaris... Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes. Telèfon 972 37 0049.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Ara mateix és un quart de 9 del matí. Benvinguts al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar. Us convidem a acompanyar-nos fins les 9 en punt, en què us explicarem diferents notícies relacionades amb el nostre municipi. Per exemple, que Lloret organitza per primer cop una diada castellera amb algunes de les millors colles de Catalunya. Els castellers de Vilafranca, amb el lloretenc Toni Bac al capdavant, qui va ser pregoner de Sant Romà l'any 2016.
Els verds estaran acompanyats pels marrecs de Salt i els maduixots, els castellers de l'Alt Maresme.
Plegats oferiran una exhibició amb sorpresa inclosa el 30 de juny, és a dir, aquest dissabte, a la plaça de la Vila.
La diada començarà a les 7 de la tarda. S'espera que sigui tot un espectacle.
Escoltem l'entrevista enregistrada per la Rosa.
Parlem d'aquesta diada castellera amb el regidor de Cultura i Festes, que és Albert Robert. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Per què s'ha decidit organitzar una diada castellera a Lloret per primera vegada?
Doncs bé, els castells ja fa molts anys que estan de moda. Els castells no deixen de ser una activitat patrimoni cultural molt catalana i, per tant, el fet de poder disposar d'una jornada amb els millors castellers que estan nomenats, que són els castellers de Vilafranca, doncs poder-los tenir aquí a Lloret, per nosaltres és un orgull i és una satisfacció poder-ho fer per primer cop i espero que no sigui l'últim.
Per què s'han convidat aquestes tres colles, una són els castellers de Vilafranca?
Bé, de fet, com ja sabeu, els castellers de Vilafranca, el cap de colla és en Toni Bach, que va ser, és lloretenc, és una persona d'aquí de Lloret, a més va ser pregoner de Sant Romà fa un parell d'anys, si no vaig errat, i ha sigut molt fàcil, com aquell qui diu, poder organitzar aquesta jornada, perquè ell ha sigut qui ens va enviar la proposta de poder venir amb els castellers de Vilafranca amb el grup complet, és a dir, a fer els castells grossos a Lloret de Mar, i a més ell va ser qui ha contactat amb altres colles castelleres i han vingut les que han pogut, perquè sabem que d'altres tenen altres sortides i altres representacions en altres contrades de Catalunya.
Els acompanyen els marrecs de Salt i els maduixots, que són els de l'Alt Maresme, és a dir, serà tot un espectacle, això, eh?
Sí, esperem que sí. Ens han dit que vindran complets, i això vol dir que faran castells dels grossos, vol dir que faran torres de 9 pisos, i això és l'espectacularitat que veiem a la tele. D'una banda podem veure un castell normalet, que ja n'hem vist alguna vegada per aquí a Lloret, però veure els castells grossos, els castells de Champions League, com diríem en termes futbolístics, doncs és jo crec que ha d'agradar moltíssim, i a més poder-ho veure aquí a casa a Lloret, que no tenim ni colla castellera. Qui sap, potser pot ser l'inici perquè algun grup de gent tingui ganes d'involucrar-se amb la creació d'uns castellers, els castellers de Lloret.
Això és el que volíem preguntar, eh? Crida l'atenció que es faci aquesta diada a Lloret, que en un municipi, com altres passa, doncs que encara no hi ha aquesta tradició.
És correcte, no hi és. Sé que anys enrere, perquè ho he parlat alguna vegada amb algú, es va intentar arrencar una colla castellera, però també és cert que es necessita de moltíssima gent i que bueno, que en aquell cas va defallir. Nosaltres posem una mica la mel a la boca, intentem posar el caramel amb aquesta jornada, que vinguin tres colles de les més potents i que aixequin els castells que aixecaran. Això jo crec que agradarà molt, que incentivarà en aquells que fa uns anys doncs es van tirar enrere pels motius que siguin, i potser ho tornen a iniciar. Tindran des del nostre, des de l'Ajuntament, amb l'any que ens queda fins a les properes eleccions, tot el recolzament possible, però vaja, el que volem és que vinguin les tres colles que estan convidades, que s'ho passin elles molt bé també, i que se'n vagin amb el record d'haver-lo pogut carregar i descarregar, i que nosaltres ho haguem pogut aplaudir i disfrutar.
El format d'aquesta diada serà una exhibició, entenem, no?
Total, total. És una exhibició, no compta amb res ni de lliga ni de tot això. De fet, crec que estan fora ja i hauran acabat la lliga. Certament no sé com funciona, però en tot cas per nosaltres és una exhibició. Sí que és veritat que si algun dia es crea una colla castellera aquí a Lloret, doncs nosaltres treballarem i ajudarem a aquesta colla perquè es puguin realitzar unes jornades aquí a Lloret, perquè en el fons ja no deixa de ser un interès cultural, que també, però un interès turístic pel tipus de municipi que som també és molt important. De fet, aquesta organització diem que és de l'Ajuntament, però el cert és que qui col·labora molt directament és turisme, l'àrea de turisme i l'àrea de cultura. Fem un treball transversal, entenem que la cultura és important, però transmetre-la i ensenyar-la als turistes que ens visiten doncs també, i això és el que fem.
I ara només falta convidar la gent que vingui a veure-ho i a gaudir, no?, d'aquest espectacle.
Sí, de fet, hem llançat un vídeo de promoció on te surten una mica els tres castells, les tres colles castelleres aixecant castells. Aquest vídeo ja l'he enviat jo, m'he encarregat d'enviar-lo per WhatsApp, tota aquella gent que entén el WhatsApp de tant en tant rep missatges una mica subliminals, però convidem a tothom, lògicament, els que no han rebut aquest WhatsApp i ara mateix ens estan escoltant a la ràdio. Recordeu que el proper dia 30 de juny, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, doncs podran gaudir d'aquesta jornada castellera.
Albert Robert, regidor de Cultura i Festes, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Seguim avançant, queden ara 9 minuts per arribar a 2:15. Lloret de Mar ha iniciat, com cada any per aquestes dates, el programa de dinamització de platges. Són activitats que s'ofereixen a les platges del centre i de Fanals, que l'any passat van comptar amb prop de 15.000 usuaris.
Les activitats inclouen el miniclub infantil amb tallers, jocs i activitats monitoritzades, així com una festa de l'escuma cada dimecres al centre i cada dilluns a Fanals. També s'ha muntat la biblioplatja amb diaris, revistes i premsa en diferents idiomes.
La dinamització de platges també ofereix activitats esportives de més o menys intensitat. Als matins, les anomenades activitats dirigides a la Roca d'en Maig o al Parc de Salut de Fanals, i a les tardes, partits de vòlei i futbolei a la zona habilitada.
Totes aquestes propostes s'han iniciat a la platja del centre des d'aquest cap de setmana i s'incorporen a la de Fanals a partir del pròxim cap de setmana, el primer del mes de juliol. El programa s'allarga tot l'estiu, fins al 31 d'agost a Fanals i fins al 16 de setembre a la platja del centre de Lloret.
Doncs el que fem per ampliar la informació és saludar Elisabet Keegan, que és la gerent de Lloret Turisme i que, a més, la tenim al telèfon. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què cada any s'aposta per oferir aquests serveis a les platges de Lloret?
Doncs nosaltres som destinació de turisme familiar des de l'any 2010 i aquest era un servei que requeria la certificació. Per tant, des de llavors s'ofereix aquest, doncs, llistat de serveis diferents a les dues platges principals de Lloret. La veritat que és un producte que a diferents mercats és molt i molt apreciat. Nosaltres al llarg de l'any, quan fem promoció de Lloret de Mar arreu d'Europa, Hi ha mercats on precisament el turisme familiar és molt important, com per exemple el de Països de l'Est i a Rússia especialment. Ells valoren moltíssim el fet de que la platja de Lloret doncs, disposi d'aquests diferents serveis, i en aquest sentit doncs, és quelcom que acaba sent clau per aquest posicionament de destinació de turisme familiar.
I són els serveis i activitats de cada any? Hi ha alguna novetat? Hi ha algun canvi?
Doncs hi ha diferents canvis. Primer, el mòdul de la platja de Lloret passarà a ser nou al voltant de la Festa Major, al voltant del Dia de Santa Cristina. No sabem la data exacta, però igual que la resta de mòduls de la platja de Lloret de Mar, a través de la secció de platges i medi ambient, doncs es canviaran i comptarem amb una nova infraestructura. El de Fanals ja és nou des de l'estiu passat, per tant també contents per poder actualitzar aquest espai que ja li tocava. Per altra banda, pel que fa als serveis, alguna de les novetats són el ioga a platja de Fanals, que es farà un dia per setmana, al vespre, o per exemple el fet d'allargar fins al 16 de setembre les activitats dirigides també a platja de Fanals, ja que en principi s'acabaven a finals d'agost, igual que el servei de miniclub, però hi havia una gran petició per part dels usuaris de la platja de que es donés continuïtat a aquest servei, i així ho farem aquest estiu.
Dèiem també, gràcies per tots aquests avanços, dèiem també que l'any passat va sumar prop de 15.000 usuaris. Són bones xifres?
Sí, i tant, per nosaltres són molt bones xifres. S'ha dit que aglutinen tant els diferents nens que gaudeixen de l'espai nadó, de biblioplatja i de les activitats i tallers de miniclub, però també, evidentment, totes aquelles persones que cada tarda vespre gaudeixen de l'espai i de la zona esportiva, que per això les xifres també són tan i tan elevades. Els miniclubs són espais més petits, però la zona esportiva acumula un gruix importantíssim de visitants de diferents mercats i d'edats molt diferents, on juguen a vòlei, a futbol, etc. I es pot veure quan un passeja, no?, pel passeig de Lloret de Mar al vespre. Per tant, per nosaltres sí que són bones xifres. Evidentment, és un gruix important de gent, aquests 15.000 usuaris.
Un detall, quan parlem de futbol, és voleibol amb els peus? Seria això?
Sí, exacte.
D'acord. Veiem que hi ha varietat d'activitats, varietat de serveis. Això fa que el perfil d'usuari sigui variat depenent del que estem parlant?
Bé, el que és evident és que els dos espais de miniclub, tant a Lloret com a Fanals, els usuaris són, bueno, vull dir, nens, criatures de famílies d'orígens diferents. A platja de Fanals, evidentment, el mercat rus és molt important, i amb dues platges el mercat nacional és el prioritari. Per contra, clar, quan parlem de les activitats dirigides, que són les de Roca d'en Maig i platja de Fanals, ja no parlem de famílies o només de famílies, sinó d'adults i fins i tot sèniors que gaudeixen a diari d'aquestes activitats dirigides, que siguin, bueno, zumba, line dance, tot tipus d'activitats físiques que s'ofereixen cada matí tant a Roca d'en Maig com a platja de Fanals. Per tant, són famílies al miniclub, gent més adulta a les activitats dirigides, i a la zona esportiva trobem una mica de tot, també públic jove.
Hem de recordar que són activitats gratuïtes i que s'adrecen sobretot als turistes, però també a la gent autòctona d'aquí, de Lloret.
Sí, exacte. Hi ha tant gent que fa servir el miniclub doncs, per poder gaudir d'aquests 45 minuts per fer algun tipus d'encàrrec i poder tenir a la seva criatura amb els monitors especialitzats que hi ha als espais de miniclub, o per gaudir de la platja en aquest sentit, gent de Lloret que en fa ús, i sobretot a platja de Fanals, i evidentment també les activitats dirigides. Hi ha un públic molt fidel a Roca d'en Maig, i anualment els companys del Casal de la Gent Gran sempre ens pregunten la data d'inici d'activitats, perquè tenim una colla de fans que no fallen mai a Roca d'en Maig. Per tant, també molts lloretencs en fan servei.
I en total, entre totes les activitats, de quants monitors estaríem parlant, més o menys?
Doncs ara mateix no tinc les xifres, l'hauria de confirmar. És per omplir tots els necessaris per omplir totes les hores de tots els dies de la setmana, de tot l'estiu, en el qual l'empresa licitadora, que va guanyar el concurs corresponent, doncs dona el servei corresponent, això amb idiomes i amb els diferents currículums especialitzats amb el que són activitats infantils, lleure, etc. Però us hauria de confirmar la xifra exacta del nombre de monitors.
En tot cas, ben segur que són un bon grapat. Esperem que vagi molt bé totes les activitats un any més, un estiu més, a les platges de Lloret. Elisabet Quigan, gerent de Lloret Turisme, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més.
Gràcies a vosaltres i bon dilluns.
Ara mateix queda un minut i arribarem a 9:15.
Els Amics de la Música de Lloret, amb la col·laboració del Teatre i l'Ajuntament, presentem el primer cicle de nits de piano Lloret. Els pianistes seran Emma Stratton, el 5 de juliol, Pilar López Carrasco, el 12 de juliol, i Carlos Acoto, el 18 de juliol. Interpretaran, entre altres, obres de Chopin, Bach, Beethoven, Piazzolla, Montsalvatge, etc. El lloc serà el Teatre Municipal, a 9:45 del vespre. El preu, 10 euros, i 7 euros per jubilats i estudiants. L'abonament als 3 concerts és de 25 i 15 euros respectivament. Les entrades les vendran una hora abans en el teatre. Us hi esperem!
Mesures de prevenció d'incendis forestals.
Les urbanitzacions hauran de mantenir els vials, cunetes, parcel·les no edificables i una zona de 25 metres al voltant de la urbanització lliure de vegetació baixa i arbustiva. Les branques dels arbres han de ser esporgades fins a un terç de la seva alçada i una separació entre arbres de 8 a 10 metres. Les urbanitzacions també hauran de disposar d'una xarxa d'hidrants de 10 centímetres i un pla d'actuació segons la guia disponible al Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament.
Mesures de prevenció d'incendis forestals. Ajuntament de Lloret de Mar.
Doncs hem sentit ara mateix els senyals horaris que ens marcaven que són ara 9:15. Miquel Bernis, què ens expliques de la previsió del temps? Com es presenta aquesta última setmana del mes de juny? Molt bon dia.
Bon dia. Comencem setmana amb un temps molt tranquil, amb predomini del sol, ben pocs núvols aquest dilluns. I, de fet, aquest dimarts també el temps serà molt estable, però segurament cap al centre de la setmana tindrem una mica més de moviment. Dimecres i, sobretot, dijous seran dies de cel més canviant i probablement amb alguns ruixats sobtats, especialment de cara a dijous, del migdia i durant la tarda. En res fa pensar en grans pluges, però sí que el temps serà més variable i més insegur al centre de la setmana. Pel que fa a les temperatures, comencem la setmana amb una calor força controlada, podríem dir, temperatures de sensació que rondaran al voltant dels 30-31 graus al migdia, però compte perquè sembla que en el canvi de mes tindrem una altra invasió d'aire càlid que farà disparar els termòmetres i podem esperar, per tant, que a partir de dijous i de cara al canvi de mes i l'inici del mes de juliol, per tant, la segona part de la setmana, els termòmetres es disparin altre cop a l'alça, amb temperatures a prop dels 30 graus i valors de sensació que rondin al voltant dels 35. Per tant, sembla que la calor intensa marcarà aquest canvi de mes i els ruixats d'aquesta setmana que puguin aparèixer quedaran centrats bàsicament en dimecres o sobretot en dijous.
Moltes gràcies, Miquel. Doncs avui ens hem despertat aquí a Lloret, al barri del Rieral, amb 22 graus, 55% d'humitat, i al centre del municipi, temperatura de 23 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
A l'equador del programa toca fer un repàs de l'actualitat general fent un cop d'ull primer de tot a les portades dels diaris. I en el cas del Diari de Girona, el titular més destacat és que les pensions estan per sota dels 965 euros en el 80% dels municipis gironins. Només a 45 de les 221 poblacions de la província, incloses la majoria de l'àrea urbana de Girona, es paga per sobre de la mitjana espanyola. També es fa ressò el Diari de Girona com a notícia destacada que en 5 anys es jubilaran 400 metges a la província, quan ja hi ha dèficit. A la Garrotxa, el Ripollès i la Cerdanya en falten i el col·legi aposta per reformar més residents i endarrerir la jubilació. Una altra de les notícies de la jornada en els diaris és que una menor denuncia una agressió sexual a la platja de Palamós. Els fets van tenir lloc durant la nit de Sant Joan, com diem, a la platja de Palamós. També la nit de Sant Joan augmenten un 56% les lesions provocades pel foc a nens menors d'11 anys, amb prop de 100 ferits a tot Catalunya. I l'altra notícia relacionada amb la revetlla és que un petard entra en un pis de Blanes i es desallotja l'edifici. i és que l'artefacte pirotècnic va causar foc en aquest pis que va haver de ser desallotjat per precaució. Més notícies. Ens quedem al Diari de Girona, on llegim que el nou centre de menors de Girona acull el doble de joves que quan va obrir. En plana cultural, més de 8.000 persones passen pel Festival Ítaca a l'Estartit. D'altra banda, la Hisenda Catalana admet que no està preparada per recaptar impostos estatals. En esports, el que destaca el Diari de Girona és que Espanya juga el pas a vuitens del Mundial avui contra el Marroc i que el videoarbitratge està sent protagonista en el Mundial i arribarà a Primera Divisió i a Montilivi la temporada vinent. I finalment, en plana també esportiva, el Diari del Punt explica avui que Sandro Rosell està bé perquè és fort, i és que el diari fa una entrevista a la família de Rosell després d'un any i un mes de presó. I en plana cultural, Valls viu la diada més reivindicativa. La Vella va sorprendre amb uns inèdits 3 de 9 en folre i 4 de 9 en folre simultanis.
La cimera extraordinària sobre la immigració obre les portades d'avui a la resta de premsa escrita. A El Periódico llegim que Europa avança cap al blindatge de fronteres. El diari Ara diu que la Unió Europea blindarà la frontera contra la immigració. I l'ABC afirma que la resposta a la crisi migratòria fractura Europa. El País entrevista José Ricardo de Prada i posa en primer pla aquestes declaracions. Mentre jutjava Gürtel, vaig patir més atacs que en tota la meva carrera. També és notícia avui a La Vanguardia que el finançament és la prioritat per un pacte sobre Catalunya. I La Razó, que hi ha tensió en el Partit Popular per si hi ha una segona volta fratricida.
I repassem altres notícies. En plana internacional, Erdogan guanya per més del 50% dels vots a Turquia i, per tant, no haurà d'anar a la segona volta.
Per tant, l'actual president de Turquia, Erdogan, tornarà a ser-ho 5 anys més.
Les dones saudites es posen al volant. Acaba així una prohibició de dècades.
L'Aràbia Saudita era l'únic país que quedava al món on les dones no podien conduir.
I repassem titulars esportius. Or de Mireia Belmonte en els 200 estils dels Jocs Mediterranis.
Aquesta és la segona medalla de la badalonina després de la plata aconseguida en els 800 lliures. En els 100 metres, Brassa, Jessica Pall, s'ha emportat l'or i Marina Garcia la plata.
També als Jocs Mediterranis de Tarragona, 4 ors per la delegació espanyola de piragüisme.
L'han obtingut Roy Rodríguez, Teresa Portela, la parella Cooper i Germade i Carlos Garrote, cadascun en la seva respectiva categoria.
I al Mundial de Futbol, a banda de dir, com hem vist a la portada del Diari de Girona, que Espanya juga avui contra el Marroc, Colòmbia es va reivindicar amb una victòria convincent davant de Polònia per 0-3.
Per la seva banda, Anglaterra s'ha classificat per als vuitens de finals amb un festival de gols contra Panamà, 6-1.
I aquest cap de setmana hi ha hagut Fórmula 1 a França. Ha guanyat i, per tant, recupera el liderat Lewis Hamilton.
Amb aquesta victòria, el pilot anglès treu 14 punts a Sebastian Vettel, que només ha pogut quedar 5è.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui al Punt es fa ressò de la notícia que acabem de tractar amb la gerent de Lloret Turisme, i és que la dinamització a les platges de Lloret de Mar ja funciona. I també veiem a l'agenda del Punt que avui a Lloret a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila hi ha una actuació del conjunt Winston Churchill School Choir and Band. Recordem que durant tot l'estiu hi ha actuacions sovint de diferents agrupacions d'arreu del món.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I ara són les 8:38 i ens n'anem a aquest diumenge, ahir, que va començar la 25a edició de l'Eurobàsquet amb un centenar d'equips internacionals. El torneig es disputa al llarg de dues setmanes al Pavelló del Molí.
La competició de bàsquet compta amb dos torns. El primer acabarà el 30 de juliol, mentre que el segon es jugarà de l'1 al 7 d'agost. El primer acabarà el 30 de juny, mentre que el segon es jugarà de l'1 al 7 de juliol.
No, ens ara havien posat una trampa, però ho corregim, 30 de juny. Aquesta setmana es fa el primer, el segon es fa la setmana que ve, i durant aquests dies es reuneixen a Lloret unes 1.500 persones entre jugadors, entrenadors i acompanyants.
Provenen de diferents països com França, Itàlia, Turquia, Suècia, Suïssa, Hongria, Islàndia i, per primera vegada, Polònia. A més, també hi ha equips catalans i vinguts de la resta de l'estat espanyol.
Doncs qui ha tractat aquesta informació és en Moisès.
Parlem amb el responsable del torneig, Giuseppe Zucconi. Bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se presenta esta edición número 25 ya del Eurobasket?
Bueno, este primer cuarto de siglo parece estar muy bien al tener más de 15 países representados en este torneo, que serán al final, como siempre, en verano, dos torneos de una semana cada uno. En total tendremos entre todos los equipos unos 100 equipos participantes, así que estamos muy contentos de poder seguir con esta marcha en estos torneos que ya llevamos en Lloret de Mar y en otros países de Europa también en estos primeros 25 años de actividad.
100 equipos participantes, ¿de cuántos jugadores estamos hablando entonces?
Bueno, hablamos más o menos entre jugadores, técnicos y algunos familiares que viajan con los equipos, más o menos una media de unos 15 personas, así que vamos rondando alrededor de 1.500 personas por día que estarán alojadas en Lloret, visitarán Lloret de Mar y Cataluña.
¿De qué países vienen?
Bueno, la mayoría serán, como siempre, de países donde el baloncesto es un poquito más importante, como Cataluña, como Italia, como España, naturalmente, y también como de Turquía, Suecia, Suiza, Reino Unido, Hungría, que en los últimos años ha subido mucho como cantidad de equipos que participan, de la vecina Francia, de Islandia, que ya son una, entre comillas, clientes, amigos que suelen venir siempre en verano en Lloret, y por la primera vez este año tendremos también equipos desde Polonia.
Explícanos, Giuseppe, ¿cuál será el formato de competición?
Bueno, la competición será permitir a cada equipo de jugar prácticamente cada día, y a pesar de que sean 8, 16 o 10 equipos por cada categoría, sobre todo juveniles, cada equipo jugará 3-4 partidos de liga, que digamos, y al final se enfrentarán todos los equipos para sus finales, sea que sea para el campeón, que sea para la penúltima plaza del torneo. Así que viernes será jornada de clausura con la fiesta por la noche en las instalaciones del pabellón del Molí de Lloret de Mar.
Son ya, como decimos, 25 ediciones. Teniendo en cuenta el número de participantes que se mueve y que provienen de diferentes países, entendemos que la organización de un evento como este es muy complicada, es muy compleja.
Bueno, hay que decir la verdad que tenemos mucha suerte a haber nacido en Lloret de Mar como organización y seguir estando ahí, porque en esta ciudad, con estas instalaciones y la posibilidad hotelera, disponibilidad hotelera que hay, es todo muchísimo más fácil, nada más porque las instalaciones están muy cerca de los hoteles están en el centro de esta villa deportiva casi frente al mar, así los equipos no tienen gastos de transporte, que digamos que parece ser una tontería, pero en estas fechas, con un poquito de crisis que se nota, es una ventaja que es muy importante. Así que toda esta máquina que ahora se ha también empezado a poner en marcha en otros torneos, como te decía, en Francia, en Italia, acabamos ahora este fin de semana de volver de otro torneo en Grecia. Claro, no es tan fácil copiar todo lo bonito que tenemos en Lloret, y por eso seguimos con mucha ilusión para los próximos 25.
Pues Giuseppe Zucconi, esperamos que vaya muy bien estas dos semanas con el Eurobasket aquí en Lloret de Mar y muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim. El bon dia, bona hora. Queda ara un minut per 9:15 i parlem d'un nom propi. És Alejo Luna, del Club Judo Nova Unió, que ha aconseguit la medalla de bronze en el torneig internacional 5 continents disputat a Toulouse. D'aquesta manera ha posat el punt final a una temporada plena de bons resultats. En el seu primer any a la categoria júnior, el judoka lloretenc ha competit en diverses modalitats de lluita amb valoracions molt positives. Per exemple, en judo ha estat el 5è del rànquing de la seva categoria i també el 5è del rànquing absolut. Però, a més, ha aconseguit ser campió en el Campionat de Catalunya i Espanya de jiu-jitsu i en la modalitat de combat sambo. A més, ha assolit altres medalles de bronze en diferents esdeveniments. Segons el seu entrenador, Marc Dailos, l'Alejo Luna és un judoka model per la resta de nois joves que entrenen en el club. Destaca en especial el treball diari per millorar les seves habilitats. Volem valorar la bona temporada del judoka lloretenc amb ell mateix. Alejo Luna, bon dia.
Hola, bones.
I enhorabona per tots els resultats.
Gràcies.
Explica'ns una mica com valores tu la temporada.
Bueno, pues ha sigut impressionant. Ha sigut increïble. M'ha encantat molt que arribessin els resultats. Perquè... una persona molt treballadora... i buscava això, els resultats. Porto quasi 10 anys entrenant i encara no m'havien sortit del tot bé els resultats. I amb Marc lluitàvem per seguir. Mai ens vam rendir. Som un equip.
Diu en Marc, precisament, en Marc Dailos, que és el president del club que, i entrenador del club, que ets un model per la resta de nois joves que entrenen en el Club Judo Nova Unió. Com t'ho prens, això?
M'ho prenc bé, però no és que sigui un model, sinó és que sigui... No vull ser el model, vull ser aquell noi que sempre està allà, al club. Vull ser aquell noi que mai falta un entreno. Vull ser aquell noi que... companyer, que m'ha ensenyat això. L'Alejo m'ha ensenyat a fer això. L'Alejo, avui he estat amb l'Alejo i això vull ser, no vull ser el model. No vull ser com l'estrella, vull ser un companyer. Vull ser amb ell.
Mm-hmm. Ja entenem bona relació, no?, dins del club. T'agrada parlar amb els sí. nanos més joves i ajudar-los a millorar dia a dia.
Sí, m'encanta.
Mm-hmm. I Alejo, parla'ns una mica en concret, per exemple, el torneig internacional 5 continents, que et va anar molt i molt bé. Explica'ns com ho vas viure.
Jo vam anar fa uns anys i és un torneig que té molt de nivell, molt. I, bueno, anava per l'última temporada, és l'últim campionat de la temporada, anava a veure què sortia, no esperava ningú resultat, la veritat. I bueno, va sortir. És un campionat que està molt igual bé. Està en Toulouse. No, Grisols, està Grisols. I la veritat és que vaig començar a guanyar comats i va sortir bé i vaig estar molt content. Vaig fer amb un noi de Filipines, d'Índia, de Túnez. Va estar molt bé. Vaig fer amics, estic molt content. Es nota el nivell de França, es nota la competició i es nota que el judo a França es treballa molt més que aquí.
Ah, sí? És així?
Mm? Sí. França és una de les potències mundials del judo i es nota ja amb els joves, es nota amb les competicions, amb les ganes que hi ha. Sí, està... Mm-hmm. I aquest torneig és molt fort, ja venen gens de totes les parts del món.
I amb quins altres resultats et quedaries de la temporada? Què més destacaries?
La primera competició. No és un resultat bo, però me va servir de molt per aquesta temporada. Vaig quedar setè, crec, en el primer rànquing català júnior. En una categoria que no era la meva, però me va servir perquè Marc, després de perdre l'últim combat, va fotre la bronca, entre comilles. Se va com una mica enfadar i això pues, me va marcar molt. I cada vegada que anava a competir o alguna cosa pensava en això. I pensava en Marc, pensava en tot el treball que teníem fet, que treballem moltíssim, treballem de tot i treballem per disfrutar, per treure resultats i per disfrutar, sobretot disfrutar.
Alejo, quina és la teva trajectòria en el món del judo? Quan vas començar i més o menys quins entrenaments fas?
Jo vaig començar l'agost de l'any 2009. 2009-2010. Uh-huh. Després vaig començar en octubre del 2009, vaig seguir i no mai he parat. Entreno de tot. Entreno amb Marc Dailos, fem grappling, fem jiu-jitsu, fem judo, però jo sóc del judo, sóc molt judo. Jo, tot el meu joc és de judo.
Sí, és el que més t'agrada.
Sí, he competit en modalitats de lluita, però sóc del judo. En plan, no puc, no me surt... Sí picar, sí, amb les modalitats de judo sé picar. He aprengut, m'ha costat, però he aprengut. És un joc diferent. Tot és molt diferent, és molt complexa i el judo té de tot i els valors pues, del judo pues, te poden ajudar en els altres esports.
Perquè com explicaries què t'aporta el judo?
Tot. És que és molt complex explicar-ho. A mi el judo m'ha canviat la vida. Marc m'ha canviat la vida. La meva mare m'ha canviat. Tot el món m'ajuda amb el judo. I el judo... canalitza les teves emocions, t'aporta a ser feliç. Jo quan faig judo sóc feliç, sóc molt feliç. És la meva gran passió.
Diuen que és un art marcial amb molta disciplina, eh?
Sí, la veritat és que sí. Tens molt de respecte amb tot el món. És un... Mai veuràs una competició de judo on s'insulten els dos contrincants, on... es porten malament els dos... No, jo mai ho he vist. Mm-hmm. I sempre hi ha molta amistat, hi ha molt companyerisme, molt respecte... És molt interessant.
I et marques objectius dins del món del judo?
Més jo. Soc més jo amb... jo vull ser més. Sempre vull més. Jo treballo per més. M'agrada fer... Vull arribar a un lloc i treballo. No surten les coses, però treballo. Crec que amb això, amb l'esforç, amb el transport diari, treball dur, si ho treballes molt, ho aconseguiràs. Crec que amb això.
I tens alguna meta específica de dir algun dia m'agradaria guanyar tal campionat o quedar primer en el rànquing tal?
La veritat és que no. La veritat és que, de moment... m'ho vull passar molt bé i tinc l'objectiu d'anar al campionat d'Espanya, que sempre d'ajudo, i treballar per anar-hi. Guanyar els rànquings júniors de l'any que ve i anar-hi. Ara, si es pot, anar-hi.
Ara tens 17 anys?
Sí.
Uh-huh. Doncs, Alejo, queda molta carrera per davant. Esperem que la gaudeixis moltíssim i que vagis assolint tots els objectius que et vagis marcant. I agraïm moltíssim que ens ho hagis volgut explicar aquí a la ràdio de Lloret de Mar. Moltes gràcies i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
8 minuts per les 9, doncs de ben segur que tornarem a parlar més endavant amb l'Alejo Luna, perquè estem convençuts que seguirà aconseguint molts objectius destacats, però ara toca parlar d'un altre esport, i és que s'han obert les inscripcions per la travessia nedant a Lloret, que arriba aquest any a la 33a edició. Se celebra el 8 de juliol i presenta diverses novetats.
El recorregut serà diferent i es vorejarà la costa. Això permetrà que els acompanyants puguin seguir tota la prova des del camí de ronda. A més, hi haurà noves distàncies. La de la travessia principal s'amplia a 1.500 metres, mentre que la travessia popular també augmenta i serà de 500 metres.
Per participar en la distància de 1.500 cal ser major de 12 anys, mentre que en la de 500 es permet nedar als nascuts a partir de l'any 2009.
La competició l'organitza, com sempre, el Club Natació Lloret. Les inscripcions, si ja s'han obert, es poden fer a través del seu web.
Doncs donem pas de nou amb Moisès.
Parlem de la travessia amb la presidenta del Club Natació Lloret, és Olga Baix. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Arriba la 33a edició de la travessia a Lloret i ho fa amb novetats. Quines són aquestes novetats?
Sí, i tant, ve amb una novetat molt, molt important i significant, que és el canvi de recorregut. Aquest any, en comptes de fer el que és la badia de Lloret, es farà una travessia triangular, sortint i arribant al mateix lloc, que és allà al passeig de la Caleta, i els nedadors aniran fins cap a darrere del castell, gairebé fins a Calatron, i tornaran. Creiem que és més vistós, més seguretat per al tema de les embarcacions, i creiem que agradarà molt, a banda de que la fem una miqueta més llarga i serà de 1.500 metres.
El fet de que els acompanyants puguin seguir la prova des dels camins de ronda també ho fa més atractiu, no?
Sí, jo crec que sí, perquè sí que des del passeig veies a la gent com anava nedant, però com que anaven molt metres endins, poder-ho seguir des del camí de ronda crec que pot ser molt, molt maco, a part que les vistes són espectaculars.
Aquesta vegada també serà una prova oficial?
No, aquesta vegada, per temes organitzatius, que havia de ser per estar dintre del circuit de les travessies de Girosona, aquest any no el farem.
Quanta gent s'hi espera, Olga, que hi participi?
A veure, nosaltres, comptant que l'any passat, entre les dues travessies, perquè també continuem fent la curta, la popular, que en diem, vam tenir gairebé uns 380 participants. Aquest any ho hem limitat a 400 dorsals i crec que els podem tenir perfectament.
Ja fa unes setmanes que es van obrir les inscripcions. Van a bon ritme, no?, pel que sabem.
Sí, van a bon ritme, i sempre és ara, just quan queden les dues setmanes, quan la gent s'hi apunta molt, molt més, però des de ja fa unes setmanes que... Ja des del primer dia que vàrem obrir inscripcions, és raro el dia que no ens en fan alguna.
Recorda'ns, Olga, quines edats poden participar en aquesta travessia?
Doncs mira, la travessia aquesta, la travessia principal, aquesta llarga dels 1.500 metres, està reservada per als majors de 12 anys, o sigui, és nascut del 2005 en darrere. I la popular, o a partir de 9 anys, que són els nascuts del 2009.
I què cal fer per inscriure's?
A veure, per inscriure's només cal entrar a la pàgina web del club, que és en el Lloret de Mar, allà entrar en la icona que ja surt la travessia i fer l'inscripció anticipada, i si no, comptant que ens quedin dorsals, farem inscripcions el mateix dia de 8:30 a 9:30 del matí.
D'altra banda, Olga, també volem aprofitar per preguntar-te per les jornades intensives de natació que fareu aquest estiu. En què consisteixen?
Doncs mira, consisteixen en que cada any tenim gent que ara a final de temporada ens ve a preguntar per començar la temporada al setembre i tal, i hem cregut que per tal de que també puguin començar al setembre amb bones condicions, d'oferir aquestes jornades intensives aquest mes de juliol, que és poder venir a fer entrenament cada dia de dilluns a divendres.
Doncs queda tot explicat, esperem que vagi tot molt bé i seguirem parlant quan arribi el moment d'aquesta travessia de Lloret. Olga Baix, presidenta del Club Natació Lloret, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Dos minuts i ens plantem a les 9 d'avui dilluns 25 de juny i fem un resum ràpid del que ha donat de si el Bon Dia Bona Hora d'avui. Hem començat parlant amb la gerent de Lloret Turisme, Elisabet Keegan, perquè ja s'ha iniciat el programa de dinamització de les platges, és a dir, ja hi ha els serveis i les activitats que es fan a les platges al llarg de l'estiu i que l'any passat van comptar amb prop de 15.000 usuaris. Hi ha serveis tant a la platja de Lloret com a la platja de Fanals. I Elisabet Keegan ens ha comentat tot el que s'ofereix aquests dies. D'altra banda, també hem parlat de la jornada castellera, de la Diada Castellera que es farà aquest dissabte, que serà la primera a Lloret de Mar i que comptarà amb els castellers de Vilafranca i també amb els marrecs de Sal i amb els maduixots de l'Alt Maresme. D'altra banda, hem parlat en aquest cas amb Albert Robert, regidor de Cultura. D'altra banda, hem parlat amb Giuseppe Zucconi, que és l'organitzador de l'Eurobàsquet, que es disputa un estiu més durant dues setmanes i es farà aquesta setmana i la vinent al Pavelló del Molí amb un centenar d'equips provenents de més de 15 països. És la 25a edició del torneig. Hem entrevistat a l'Ejo Luna del Club Judo Nova Unió perquè ha aconseguit resultats molt bons aquesta temporada, entre els quals destaca la medalla de bronze en el torneig internacional 5 continents disputat a Toulouse. I finalment acabem de sentir a Olga Valls, presidenta del Club Natació Lloret, perquè ja s'han obert les inscripcions per la travessia de Lloret, que arriba amb novetats a la 33a edició. La principal novetat és que es vorejarà la costa i, per tant, els acompanyants podran seguir la travessia pel camí de ronda. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, que passeu un molt bon dia i, com sempre, moltíssimes gràcies per la confiança.
Bon dia, bona hora.